nos raps que passa amb mi. Tant si veig com sento, penso, sento una cosa que no sé com dir. Em ve una febre, quan t'enyoro, febre, quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc. Escola t'estimada, a la que jo vull dir, com jo t'estimo mai ningú t'estimarà com ho mereixes tu. Em ve una febre, quan t'enyoro, febre, quan te tinc davant. Febre tot el dia i febre les nits en blanc.
Estem escoltant tot un clàssic de la música jazz cantada, en aquest cas en català, pel mallorquí Guillem de Fac. Precisament IB3 i Televisió de Catalunya, TV3, han col·laborat en una producció que podeu veure online a les pàgines web d'aquestes dues cadenes de televisió. Guillem de Fac, l'ànima negra de l'illa, en què es repassa la biografia d'aquest cantant, poeta, vividor, podríem dir, i tot plegat de la mà d'en Pep Tusà, que fa una peculiar presentació del personatge al llarg de tot el documental. Teníem amb nosaltres el director i productor executiu d'aquesta obra, en Manu Benavente. Hola, Manu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Guillem de Fac, jo el definia com a poeta, cantant, vividor, no sé si afegiries alguna cosa més, que segurament és possible que sí.
Bueno, la veritat és que era una persona molt intel·ligent i molt polifacètica i molt polièdrica. Jo crec que era una persona amb una gran amb unes ganes de viure molt, molt intenses.
Sí, les ganes de viure, no? Sembla que seria també un dels trets fonamentals d'aquest home que lamentablement us va deixar abans d'hora, no? L'any 1995, a causa d'una repentina malaltia. Va néixer, recordem, a Guinea Equatorial l'any 1929 i, com dèiem, us va deixar ara fa més de 20 anys. Però diguem-ne que ha deixat un llegat, no? A Mallorca i, en realitat, a totes les terres de parla catalana.
Jo crec que sí. De fet, una mica la idea del documental és aquesta, reivindicar la seva figura, perquè el legat tant a nivell poètic com a cantant crec que és important.
Supos que també servim-vos de la originalitat del propi personatge d'en Guillem de Fac. La proposta del documental és bastant innovadora també, amb en Pep Tusà fent de narrador, a vegades fa de Guillem de Fac també, no? Explica'm-nos un poc com va ser aquest plantejament, de com ficar-hi en Pep Tusà.
Bueno, la veritat és que el projecte de fer aquest documental sobre...
Ui, t'hem perdut, Manu. A veure si podem recuperar la veu de Manu Benavente, el director de l'Ànima Negra de l'Illa, aquest documental sobre Guillem de Fac, un dels pioners en cantar i també en escriure en llengua catalana a les nostres illes. De fet, ell va viure també de molt a prop el fenomen de la nova cançó, perquè al cap d'uns anys es va traslladar al Principat de Catalunya, on va poder participar en alguns recitals amb els 16 jutges, amb en Serrat, amb en Llach, etc. Ara sí, ara podem tornar a saludar-lo. A veure...
Per lliurar el mallorquín. Set 1.500 sous donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans, que l'aren foc a les cases i es fartaren de robar.
Quina bauassa que tenia, Manu, en Guillem de Fac?
Digue'm, perdona?
Quina bauassa que tenia, ara l'estàvem escoltant.
Sí, la veritat és que quan sents els seus discos veus que tenia una veu molt potent i com diuen en el documental, tant la Isona com gent, semblava una veu d'aquestes del jazz i del soul, de l'estàndard de jazz que vingués de Nova Orleans, no? Tenia una veu amb molta personalitat.
Estàvem parlant del peculiar treball que fa en Pep Tosar, no? Sí. Aquest actor, director, productor teatral, nascut a Mallorca, Artà, concretament. Explica'm-ho, perquè ell, de fet, té una obra de teatre vinculada també amb Guillem de Fac, no?
Sí, exacte. Ell, de fet, a l'inici d'aquest, la idea de fer aquest documental va néixer a partir de que nosaltres vam entrar en contacte amb ell, ell es va posar en contacte amb nosaltres quan estava preparant la seva obra biogràfica, tot aquests dois, i llavors, bueno, arrel de conèixer, vam pensar que podríem fer aquest documental, i la veritat és que després l'aposta d'aquesta part ficcionada del documental ens agradava, perquè era una forma diferent de presentar el personatge i sobretot perquè també ens permetia, amb l'excusa de reconstruir tot el procés d'investigació que va fer amb Pep Tosar, doncs una forma una mica més dinàmica i especial d'explicar un personatge com en Guillem de Fac, que també tenia la seva peculiaritat, no? I
sí.
Bueno, estem molt contents perquè la veritat és que el públic ha reaccionat molt bé a aquesta forma una mica poc inusual de fer un documental, no?
Ara, recordem un poc la figura de Guillem de Fac, d'on surt. Ell va néixer a Guinea i amb 2 anys el seu pare, que era un mallorquí, doncs el va traslladar cap a aquesta illa, separant-lo mig furtivament de la seva mare, que aquest també seria un altre tema, no? Es va criar, en tot cas, amb el seu pare, que tenia 60 anys, i una tia seua, i molt a prop de les rondalles d'Alcover, no? Que li van donar doncs aquesta gràcia i encert a l'hora d'escriure.
Sí, exacte. O sigui, això ho explica el seu biògraf, el Bartomeu Mestre, explicant que, clar, ell va ser un nen que va créixer al costat del que podria ser la seva àvia, no? I llavors el que sí que va fer és agafar un lèxic i un vocabulari doncs molt, a part en Guillem de Fac, que era un nen que ara podríem dir-lo amb una sensibilitat especial i que era molt intel·ligent, no? I això doncs, bueno, també li va ajudar i va créixer dins d'aquest entorn i això també després de la seva obra poètica queda reflectit, no?
A més, bé, un poc més gran, doncs, va formar part d'algunes agrupacions que corrien per fora vila i per les zones de Manacor a fer música a les matances i altres festes, no?
Sí.
Que li va permetre conèixer molt profundament el camp mallorquí, també.
Sí, sobretot després, quan, després de la postguerra, doncs, bueno, a casa seva necessitaven també un altre font d'ingressos i llavors ell, com era un bon estudiant i tal, va començar a fer classes a nens més grans que ells i llavors anava fora de vila i anava donant classes, no? I això també li va permetre també agafar un lèxic i un vocabulari molt autèntic, no? I tot això incorpora dins de la seva obra poètica.
Bé, molt interessant el testimoni que traieu al documental, no? No sé qui explica que ell sobretot el que feia era fer classes a pagesos analfabets perquè quan s'anassin a fer el servei militar poguessin escriure a la família, no?
Clar. Jo crec que, i a més, pel que hem pogut, s'han explicat, gent que hem entrevistat i tal, moltes vegades ell disfrutava molt de fer això perquè li permetia entrar en contacte amb gent generalment eren més gran que ell i, bueno, era una forma de guanyar tots dos, no? Ell aprenia, se sentia còmode i sobretot ja quan va començar a glossar i aprendre a fer gloses amb ells, no? I, bueno, ell sempre ho vivia en entrevistes que hem sentit i en documentació que hem llegit, però ho recorda com, una època molt interessant de la seva vida i molt rica en molts sentits, no?
A veure, rica fins a quin punt? Fins a un punt important, vull dir, després d'aquest llegat que abans repassàvem, no? Les rondalles, primer que li explicava, doncs, sa seua tia d'en Alcover. Després, aquest coneixement profund de la cultura tradicional mallorquina el portaran a posar-se a escriure i fins i tot va acabar guanyant el premi més important de poesia en lletra catalana, que és el Carles
sí,
Riba, ni més ni menys.
Sí, correcte, sí. Sí, jo crec que el tema de la cançó i de ser cantant va ser més un bueno, una cosa que va trobar, i com tenia aquest entusiasme de provar i d'experimentar i tal, doncs s'hi va a abocar, però que veritablement la seva vocació era la d'escriure, no?
Sí, perquè tenim entès que ell, o sigui, es va traslladar amb tot el fenomen de la nova cançó cap al Principat, però després súbitament va deixar el tema de la cançó i es va concentrar sobretot a les lletres, a escriure.
Sí, correcte. I arriba un moment, en el documental ho expliquem, en un moment de crisi de la nova cançó, i ell, bueno, se sent una mica, pues, allò, cansat, i té ganes de tornar, per si dir, als seus orígens i dedicar-se a el que veritablement li agradava, no? que era escriure. No?
Sí, és estrany, no? Perquè tu abans ho destacaves, no? la baguassa que tenia. Tècnicament era molt millor que la resta dels cantants de la nova cançó.
Sí, correcte. Ell ja venia, per si dir-ho, ja venia format de la seva època quan va estar a l'Orquestra de la Cubana, havia estat professional, cantant, i clar, quan va arribar al moviment de la nova cançó, evidentment n'hi havia de professionals i de menys professionals, no? Llavors, ell, per exemple, no va participar dins dels 16 jutges perquè no van considerar que ell ja podia funcionar com a un intèrpret sol, no? No necessitava anar, perquè tenia suficientment taules com per aguantar dins de l'escenari sol, no?
Bé, la història d'en Guillem de Fac també marcada perquè va ser un pioner a l'hora de traspassar la poesia típica que es feia a Mallorca, exaltant la natura, els arbres, doncs, i donar-li un cert aire també autobiogràfic, de descripció de lo que un sent i de lo que sentia en aquella Espanya grisa del franquisme.
Clar, una de les coses que es remarquen dins del documental i que ho expliquen gent que en sap molt més que jo, és la seva importància en el moment que ell trenca dins de amb altres autors, trenca amb aquesta descripció del paisatge i de la sortida del sol i de tot aquest món bucòlic per començar a escriure sobre sentiments i coses molt més personals, no? Sí, jo crec que això és un clic, un canvi que també el va provocar ell, no? Ell amb altres, no? També.
Abans, Manu, apuntaves que era polièdric, i tant, i de quina manera, perquè va elaborar aquella obra bastant popular en el gènere infantil, El dimoni Cucarell.
El dimoni Cucarell, sí.
Una de les obres més representades en la nostra llengua.
Sí, sí, a més, per tot unes generacions és un punt de referència moltes vegades, i això ens ha passat quan la gent ha vist el documental, molts el recordaven o bé per la seva etapa dins de la nova cançó i sobretot també per les seves col·laboracions a Cavall Fort i també amb el dimoni Cucarell, que va ser per tota una generació un single i un disc que van sentir molts nanos en aquell moment i que fins i tot ara encara s'escolten per nens petits. No?
Per cert, una cosa que em va sorprendre al documental és que, clar, a veure, en Guillem de Fac mor l'any 1995, no? No fa tant, en realitat.
Sí.
I, en canvi, vaig trobar a faltar, no sé, alguna entrevista dels últims anys seus, o sigui, em va donar la sensació que va viure pràcticament en la marginalitat mediàtica o vull dir, sense estar en un punt rellevant, en un lloc rellevant dins del que seria el món de la cultura, no? I de lo públic a les illes.
Bueno, a veure, en Guillem sempre va ser un personatge incòmode, no? Però també jo crec que tampoc és just dir, perquè, per exemple, just abans de la seva mort se li va fer un homenatge a Palma, que van venir, bueno, jo crec que és la primera vegada que es van ajuntar en un mateix escenari o es van retrobar dins de la Maria de Sabadell, des de Serrat fins a l'Ovidi Montjor. O sigui, va ser un gran moment. Jo crec que la darrera part de la seva vida ell estava molt concentrat en escriure i en desenganxar-se una mica de tot aquest món mediàtic, no? Però també per una sensació més vital, no? Perquè ell, bueno, era un personatge que segurament no buscar tant això, sinó buscar més altres coses, però això és una percepció molt personal. La gent que el va conèixer segurament tenen una idea molt més concreta, no?
Podem mirar, Guillem de Fac, l'ànima negra de l'Illa, tant a TV3 com a IB3, per sempre o té una data límit, això del visionatge online?
Bueno, com totes les coses tenen data límit, però de moment no...
Aneu fent.
Aneu fent, sí, sí.
Manu Benavente, director i productor executiu del documental sobre Guillem de Fac, l'ànima negra de l'Illa, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Toni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març, de vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mestall. Lo tort ballesteu escolota i li han vest cap a ciutat. I era una colla de veure, tots eren manacorins, fins a costat una a l'altra anaven replegant amics. Si coratge té en mates, més en fullana i en gel, en Nadal i en mascaró, en guinó, varet i en forenit. Lo tort ballestels comanda, perquè era la més decidida. Per donar compte al rei, a Nàpols varen anar, i el rei les dona penyora de que tot s'arranjarà. Però els senyors de casa bona ni el rei volen escoltar. 3 anys lo tort ballester els tingué acorralats. I era una colla de veure, tots eren manacorins, fent-se costat un a l'altre anaven a replegant amics. Primer s'hi juntaven mates, llavors fullana i en gel, en Nadal i en mascaró, en guinó, barat i en fornit. La tort ballestels comanda per lliurar els mallorquins. 7.500 sous donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans, que l'aren foc a les cases i es fartaren de robar. I llavors arriba la venjança, color de vi de sang. I era una colla de veure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana i en gil, en Nadal, amb mascaró, en guinovart i en fornit. I la tort ballester el penjaren escorxat de viu en viu. I escamparen els seus trossos pels entreforets dels camins. Després d'aquesta endemesa tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant, plorant, i no ploraven per elles, ploraven pels seus infants. La cançó que heu escoltat l'ha feta Guillem de Fac, que demana a Déu que el poble no tingui mai més tirans.
I que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre germans.